La Federació Catalana DOP-IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Bon dia, Alba!
Bon dia, Pep i companyia. Sabíeu que la coca de Sant Faina és la més popular de les coques de recapte a Catalunya? A Ponent és tota una institució. Es fa amb massa de pa ben fina i es cobreix amb verdures com albergínia, pebrot, tomàquet i sovint arengada o salsitxa. Un cop al forn s'hi afegeix un raig d'oli i ja tens un plat saborós per a qualsevol àpat del dia.
I que s'apartin les pizzas, perquè a la coca de recapte, la coca de Sant Faina... Uf, que bo, ara clar. Si sí, posem també un tallet de formatge d'aquests artesans de Catalunya, uf.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Salutacions des de la Fonda, on els dilluns tenen gust de festa. Avui us servim un programa amb aroma de cafè acabat de fer i una tertúlia que us farà llepar-vos els dits. Som-hi, que la setmana promet! I amb aquesta sintonia anem cap a Roda de Ter a veure què ens cuina avui la iaia Angeleta. Angeleta, bon dia.
Bon dia.
Escolteu, què l'enciam us agrada?
Sí que m'agrada molt l'enciam, m'agrada molt, sí.
Com sempre va bé posar una amanida al mig de la taula, eh?
I tant que sí. Hi ha aquell enciam que diuen de fulla de roure, que també m'agrada molt, perquè és una mica rosset i és molt bo.
Ara hi ha aquell petit que en diuen els capdells, aquell que és una mica més gran. No sé si us agrada aquest enciam.
Aquells no m'agraden tant, m'agrada més l'altre, aquell de fulla de roure.
Escolteu-me, i l'escarola, què?
L'escarola també m'agrada molt. I diuen que va molt bé per la vista.
Ah, sí? Doncs haurem de menjar escarola, doncs.
Sí, sí. Jo l'escarola també me la barrejo. En si hi ha més escarola.
N'hi ha que per aquí dalt a Osona fan una truita que en diuen un enciam brut, que és un enciam com un trinxat. No sé si en feu de trinxat vos.
Sí que faig trinxat. Però jo el faig el trinxat. Sí, m'agrada molt el trinxat també, sí. Però jo hi poso un col.
Oh, el col és bona, eh?
Col i patata, faig un trinxat molt bo.
Però aquí haurem d'esperar l'hivern, eh?, per tenir una bona col.
Sí, perquè això d'un trinxat de patata i col és més bo quan fa fred.
Sobretot perquè hi posem cansalada.
Amb un tall de cansalada és boníssim.
La Fonda de Catalunya Ràdio.
Ja tenim l'Òscar Gómez a punt per portar-nos un plat més de la cuina catalana i tres indrets a Catalunya a on menjar-lo. Òscar Gómez, molt bon dia.
Molt bon dia, molt bon estiu. Avui portem una història com a les pel·lícules. Descens social i caiguda en picat als inferns de la gastronomia oblidada.
Hosti, ets un poeta, eh?
Soc un venedor, una mica...
Ets un venedor d'il·lusions, eh?
Sí.
Perquè avui parlem de...
La sarsuela de peix i marisc.
Clar, ara aquí, a veure, faltarien allò, bombos i platillos, no?
Bombos i platillos, bueno, una miqueta de música de sarsuela, i si no, escolta, a la sarsuela, si li poses llagosta, també se li diu òpera, perquè estàs com, saps?
Estàs en el tint.
Vas al Liceu, ja.
Perquè, escolta'm, què és una sarsuela, exactament? Perquè jo sospito que hi ha molts llocs que diuen que fan sarsuela i llavors el que foten és un plat de peix amb suc.
Exacte. A veure, una sarsuela, que és un plat que va aparèixer als anys 20 del segle passat, que és el primer cop que es documenta, és un guisat de peix de qualitat, de marisc de qualitat, que, a més, si es fa bé... S'ha de coure cada producte per separat, perquè no té el mateix punt de cocció un rap que una gamba, que un musclo. Aleshores, sí que és veritat que després has de fer una integració amb un sofregit i amb un brou, però això ja al final de tot. Aleshores, una sarsuela, en el fons, és una mica un poti-poti. Aquí hi ha una mica de tot. I cadascú pot fer la sarsuela amb les proporcions que li interessi, que li agradi com a cuiner. Però el concepte és això, és peix de molt bona qualitat, marisc de molt bona qualitat, cocció ajustada, ho juntem tot al final amb diguéssim, sobre la base d'un sofregit i una mica de fumet i endavant. Aquí no hi ha ni patata perquè no és un suquet i el que sí que tenim en aquesta geometria variable és que la qualitat és fonamental, que per això va de caure, Pep, perquè com que als anys 80 del segle passat es va començar a oferir sarsueles amb peix mediocre, amb marisc congelat, aleshores no té cap gràcia aquest plat.
No. Ha de ser allò de... Jo diria que crec que és dels pocs plats... És com el suquet, no? Allò fet i menjat.
Clar.
Perquè si el deixes reposar... Que hi ha molta gent, per exemple, que el peix l'enfarina i el fregeix, no? Llavors hi ha aquell peix enfarinat i fregit. Si no te'l menges al moment, té un altre gust.
Això està claríssim. És un plat que no... Si precisament estem destacant que ha de ser un peix de molta qualitat, el que no pots fer és després rescalfar-lo i aquestes coses. Uh-huh. No ho admet, la sarsuela. Es disfrutava molt a la Barceloneta. Jo recordo haver menjat sarsuela amb el meu pare als restaurants de la Barceloneta amb el Bernardo Cortés tocant la guitarra i cantant la ovejita. Tot això era una Barcelona
com
que existia.
Com anava la ovejita?
Tu em vols fer cantar, Pep.
Sí, però, home...
M'ha entrat... No, home, feia... Cuando va la ovejita, bé, i tu anaves menjant sarsuela i ell estava al costat tocant la guitarra. Era molt entranyable i més enllà de la dimensió d'icona televisiva, li donava molt de sabor al barri i jo el trobo a faltar.
A veure, i on hem d'anar a menjar una bona sarsuela?
Doncs mira, actualment...
Mira. Ara m'imagino l'Òscar Gómez amb 30 anys menys,
sí.
Menjant suquet i escoltant.
Sí. Eren temps feliços, és a dir, ara també són, però en aquell també eren temps ben feliços.
Doncs va, on tenim on menjar
la
sarsuela?
Mira, podem menjar una sarsuela al Rivera Manero, amb el cuiner Àlex Guiu, el fan com a gairebé tots els jocs on fan sarsuela, per encàrrec, precisament per garantir que el producte i el que tu deies. Això no es pot rescalfar, això s'ha de fer al moment. Rivera Manero, aquí a tocar de la Diagonal, a Can Culleretes, a Ciutat Vella de Barcelona, o a Can Soler, també a la Ciutat Vella. He portat a restaurants de Barcelona perquè la sarsuela és un plat burgès barceloní.
Sí, és d'aquí, Aquest no... Santa Coloma de Riu Primer no...
No, és un plat...
Ai, Santa Coloma, què dic jo ara? Santa Eulàlia de Riu Primer.
No, és un plat barceloní que es pot fer, evidentment, i gaudir a qualsevol lloc, però, bueno, en aquest cas té sentit que el degustem a Barcelona.
Doncs mira, podem anar aquí al Rivera Manero, a Can Culleretes, a Can Soler, o si algú, doncs, sap un lloc que la facin, però allò de per plorar, escolteu, envieu-nos un correu electrònic, un missatge a les xarxes socials.
Sí.
I així ja ho tindrem tot, clar, no?
Tot coneixement és benvingut.
Moltes gràcies, Òscar Gómez.
A vosaltres, bon estiu.
Vinga.
Hace tiempo que vengo a taller y no sé a qué vengo.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
I ara és el moment de tastar un dels formatges icònics de l'artesania formatgera catalana.
Bon dia, sóc en Rubén Atero, de Formatges Camps, del Pla d'Urgell, Palau d'Anglesola. El nostre formatge icònic és el lligat de cabra, amb llet crua, pell rentada. Espero que us agradi, el podeu disfrutar amb un bon vi, una bona llesca de pa.
Aquest estiu, la Fonda de Catalunya Ràdio t'acosta l'autèntic gust de Lleida. Una marca que uneix territori, tradició i qualitat. Donem veu als productors que posen sabor a les terres de Lleida, el Pirineu i l'Aran. Gust de Lleida, el sabor de la nostra terra. Amb el suport de la Diputació de Lleida.
Veritat o mentida, amb Anna Paré.
Ja tornem a tenir l'Anna Paré a punt per fer-nos les seves consultes de nutrició i dietètica. Anna Paré, molt bon dia.
Hola, bon dia, Pep.
Escolta, tu ja saps que a les xarxes socials hi ha molta informació, però també molta desinformació. I l'altre dia em va sortir una història que jo no sé si és allò de... Com les sumes i les restes, perquè van dir que a vegades diem allò de que l'ordre dels factors no altera el producte. Saps allò de 3 més 2, 5 i 2 més 3, 5?
Vale, ja veig per on vas.
Veus per on vaig, no? És a dir, l'ordre dels factors, és a dir, l'ordre d'allò que mengem ens afecta d'una manera o d'una altra o no?
Doncs sí, sí, sí. Últimament s'està parlant molt d'aquest tema i és molt interessant. I és que, més enllà del que mengem i la quantitat del que mengem, s'ha vist que també l'ordre és important per tenir en compte quan tu fas un àpat que hi ha diferents tipus d'aliments. I això ve d'uns experiments que es van fer amb persones amb diabetis i es va veure que menjar les verdures o l'amanida o aliments rics en proteïna, com pot ser la carn o el pollastre, abans que altres tipus d'aliments, com l'arròs, la pasta o la patata, feia que els nivells de glucosa després dels àpats siguin més baixos.
És a dir, per tant, vegetals abans que els hidrats de carboni.
Sí, mira, posem un exemple, si vols, perquè s'entengui millor. Imagina que tenim per dinar una amanida, un pollastre, la planxa, el forn, a la brasa...
Amb patates escalivades.
Vinga, i unes patates...
I una macedònia.
El caliu. Va, unes patates al caliu. Tenim tres... Parlem d'aquests tres grups, val? De l'amanida, del pollastre i de les patates. Si menges primer de tot les patates i després la resta, el nivell de glucosa puja molt ràpid. En canvi, si primer de tot menges l'amanida, després el pollastre i després les patates, els nivells de glucosa després de l'àpat seran més baixos, o sigui, la glucosa passarà a la sang d'una manera més lenta i tindrem uns pics de glucosa que en diem més baixos que no pas si haguessis començat per les patates.
Mira, ara que dius això em fas pensar que, per exemple, el diumenge a casa tenim allò, aquell costum, no? Un podria dir la sàvia costum, o l'altre direm la mala costum, de que el diumenge és el dia que, com que estàs a casa, doncs esmorzem dolç. Jo crec que és l'únic dia de la setmana que em foto un bon tall de coca amb un cafè. Doncs és l'únic dia que moltes vegades tinc allò que estàs per allà a casa i que fas una mica d'esforç i dius, és l'únic dia que a vegades tinc aquelles baixades de sucre que dius, tinc flagiment, a la Garrotxa es diu això de tinc flagiment i haig d'esmorzar una segona vegada.
Clar, 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 perquè quan tu comences el dia ja amb un aliment dolç, ja comences el dia amb una pujada de sucre que va seguida d'una baixada, evidentment, i quan estàs de baixada és quan tornes a tenir gana. Pensa que aquest tall de coca, en un primer moment, doncs sí que deixa com satisfet, però no et sacia i farà que al cap d'una estona tu tornis a tenir gana. En canvi, si fas un esmorzar, per exemple, uns ous, un esmorzar d'aquests que tu fas a vegades, que expliques, a la...
Cap i pota.
Bueno, deixem-ho amb uns ous, no? Que jo me'ls menjaria més a gust, tu et menges el cap i pota. Doncs ja segurament aguantes tot el matí perfecte, sense pensar en res més, ja no tens més gana. Tot el matí aguantes molt bé.
Escolta, estic pensant, per exemple, que ara a l'estiu hi ha molta gent que va a la platja i que es porta la seva carmanyola, la seva parpicera, no? Per exemple, no? Aquella típica amanida d'arròs, no? O, per exemple, hi ha gent que no vol cuinar i que se'n va, que això també és molt de moda, sobretot la gent jove, que es compra aquelles fideuàs que ja estan bones i fetes i, uita, la foto una mica aquí al sol, que això no sé si és gaire gastronòmic, eh? Però què hauríem de fer en aquests casos? Quina és la millor manera d'emportar-se una carmanyola a l'estiu?
Mira, sempre és molt més recomanable començar per una bona amanida. En aquests casos que dius, a vegades també jo em veig a la consulta, que els diumenges hi ha molt aquest costum que tu deies de l'esmorzar dolç a casa teva, doncs mira, hi ha altres cases que el diumenge doncs es troben tota la família i fan un arròs a la paella. Bueno, no sé si es pot dir arròs a la paella, això.
Un arròs a la cassola. O una paella d'arròs.
Un arròs de verdures, un arròs de conill, digue-li que vulguis. O una fideuà, també. És com molt típic dels diumenges. Doncs sempre davant una bona amanida. Sempre una bona amanida. Perquè amb aquesta amanida doncs, tu ja et sacies, ja li dones la informació al teu cervell de que estàs menjant, i farà com una mica de malla, diguem-ne, per el que tu menjaràs a continuació, que seran els hidrats de carboni, doncs no vagin tan ràpids.
I important, una cosa. És el mateix, avui que estem allò del 3 més 2 i el 2 més 3, és el mateix menjar-se una amanida que la mastegues que prendre't un got de gazpacho, que te'l pots prendre molt ràpid?
No és el mateix. Molt millor si mastegues. O sigui, molt millor fer una amanida de tomàquet i ceba amb bonítol o anxoves, o uns cabdells amb anxoves, o una amanida d'escarola amb bacallà esqueixat, per exemple. Això et sacia molt més que no pas un gazpacho, que te'l veus.
Doncs escolta, jo ja m'he quedat clar, Amanida, proteïna i una miqueta d'hidrat de carboni. Anna Paré, moltes gràcies.
A vosaltres, fins una altra.
La Fonda, amb Pep Noguer.
I ara és el moment d'anar cap als mercats de Barcelona i avui ens toca el mercat de Felip II, que allà hi tenim la Montserrat Alemany. Montserrat, molt bon dia.
Bon dia, què tal?
Tu ets una d'aquelles carnisseres que, bé, agafes aquí els ganivets, que tu ets ofici, eh?
Sí, soc d'ofici, porto 43 anys.
43, escolta'm, i què, quan toca fer vacances ja per sempre? O tu ets d'aquelles que no pararà?
No, em queden 3 anys.
Ui. A veure, tu estàs especialitzada en vedella i xai. Què, l'estiu, la gent gasta vedella i gasta xai?
No.
Carai, doncs malament, no. Malament.
No, a veure, si es gasta alguna cosa, seria xai per fer barbacoes. El que passa que el problema el tenim en que estan prohibides fer barbacoes.
Clar.
Llavors, la veritat sigui és que es nota. Es nota que baixa el consum per la calor, perquè està prohibit fer barbacoes. Es nota.
Això que dius ara de precisament, no?, de les brases i tot això, no? Si és veritat, doncs, home, que hi ha llocs al mig de la ciutat que, clar, no posaràs a fi aquí fer una bona brasa. Però també és veritat que hi ha molts tipus de brasa. Avui en dia que hi ha brases elèctriques que, evidentment, no és el mateix de fer una brasa de carbó, però, escolta, i el xai és una d'aquelles peces, és un d'aquells animals que jo sempre dic que hi ha vida més enllà de les costelles, eh?
Ui, tant, per favor, si us plau. Hi ha molta vida després de les costelles. Les odio.
Clar.
Bromes a part, sí. A veure si ens entenem. Avui en dia el xai, degut al preu, perquè sobretot l'últim any ha pujat moltíssim, s'associa molt amb dia de festa. És a dir, es fa un espatll al forn perquè és festiu, es fa una cuixa també al forn perquè és festiu, però per ús, diem, col·loquial i normal, del de cada dia, rara vegada es fa el xai com producte normal. Les costelles, evidentment, són les estrelles. Les costelles es poden fer de totes les maneres i totes són bones. Però no sé com explicar-me. Tu agafes una cuixa de xai tallada i la fas a la planxa, és la cosa tendra, bona i exquisita. Uh-huh. El que passa que costa de vendre la cuixa, l'espatlla talladeta.
Això, el que hem de fer, Montserrat, és fer que la gent li marxi la mandra, això, perquè no em diràs que agafar un coll de xai, salpebrar-lo, posar-lo en un safat al forn, amb un rajolí molt petit d'oli, posar-lo a 150 graus durant una horeta, tens la millor, per mi, la millor peça de xai de totes les peces que té, tu. La més gustosa i la més tendra, el coll de xai.
Et dono tota la raó, és exquisit, és boníssim, però estàs parlant de les paraules màgiques. Posar-t'ho a fer, primer punt. Segon, fa calor i el forn, a l'estiu, no es posa al forn. Si molt m'apures, ho farem a la cassola, si molt m'apures. Però tenim un hàndicap, que és la temperatura i la calor.
En canvi, si ens hi fixem, per exemple, Montserrat, altres cuines del món, per exemple, utilitza molt el xai. Mira, per exemple, no?, quant de xai es menja, això parlem d'una altra història, però, per exemple, amb aquest format de kebabs, no?, que hi ha, per què, per exemple, nosaltres aquí, com a cuina catalana, no fem unes mandonguilles, per exemple, de xai, que són ben fàcils de fer?
No m'ho preguntis. La veritat és que no ho sé. Perquè quan alguna vegada ve la clienta i li expliques pots fer això o allò, evidentment intentes vendre un producte, no dic el contrari, som una miqueta reticents. No em preguntis el per què, però som una mica reticents.
Sí, sí, això passa molt, per exemple, en el cas, doncs, del consum, com ho veus, no? Aquí a Barcelona ciutat, que la gent menja unes coses, però després se'n va a qualsevol indret de Catalunya, quan més muntanya millor, i allà s'ho menja tot, eh? I ho demanaria tot. I en canvi a casa no ho fem, eh?
Però clar, és que allà t'ho donen fet.
Clar. Montserrat, ja ho veus, eh? Haurem de posar una cassola aquí a la teva parada del mercat, aquí a la carnisseria de Felip II, i els hi haurem de donar fet, tu.
Sí, ja ho faig, eh? Ja ho faig.
Doncs, Montserrat Alemany, moltes gràcies per atendre avui la nostra trucada. Acabem el programa i després venim a cuinar una miqueta de xai, tu.
Molt bé, doncs moltes gràcies, agraïda.
Que vagi bé.
A reveure.
Girona Excel·lent, el segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona, us ofereix aquest espai.
Avui toca a Lleida, i és que ens encanten aquestes terres, a vegades, sobretot ara a l'estiu, aspres, aquestes terres caloroses, perquè en aquests moments, d'aquests mesos d'estiu, és quan ara les olives comencen a créixer, comencen a madurar, que d'aquí uns mesos aquestes olives faran el millor oli del món, l'oli d'oliva que tenim aquí a casa nostra, verge extra, sempre. I és que avui volíem anar cap a aquest terme municipal de Juncosa, en un indret fantàstic que es diu Quadrat Valley, que allà ens hi espera una experta en oliturisme i un tècnic del món de l'oli, en Sergi Lablanca. La Blanca i en Sergi, a veure si els trobo per aquí. I és que estic en un indret que, si miro gairebé 360 graus a la rodona, aquí al mig d'una muntanya, bé, al cap de la muntanya, em sembla que no es veu cap poble aquí. A veure, mira, ja veig en Sergi. Sergi, bon dia.
Bon dia, Pep, què tal?
Fantàstic. Jo ara estava mirant, dic, si faig 360 graus, crec que no veig ni una casa, no?
No, no. De fet, el molí es va pensar fer al mig de la finca, exactament per això, per no veure res.
Sergi, tu ets molt jove. Quants anys tens?
Jo 30.
30, i estàs al davant d'un projecte fent oli amb un espai singular, i un espai que crec que això és una gran feinada, no?
Una feinada i una joia, també. És una oportunitat increïble, nosaltres estem molt contents i és amb ganes, fan ganes, això.
Sergi, com acaba un noi de 30 anys siguent tècnic amb l'elaboració d'oli d'oliva? Però, clar, quan jo estava parlant aquí, he vist que anaves al damunt d'un tractor, d'un John Deere, però estàs fent oli. Com has arribat aquí?
Bé, bueno, de fet em van venir a buscar. Jo sóc del Penedès, sempre he sigut del Penedès. Jo he treballat sempre amb olis d'oliva i amb vins, i bueno, l'oli d'oliva em va enamorar. De veritat, va ser això. Jo dic, el Penedès és vinya, i em va enamorar l'oli d'oliva, i bueno, cap aquí, ara cap a Lleida.
Una gran diferència fer vins o fer oli d'oliva verge extra?
Sí, 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 bastant diferent. Encara que molta gent el relaciona, és molt diferent l'elaboració.
Sergi, aquí veiem uns camps plens d'oliveres, uns que miren cap a nord, els altres que miren cap a sud. Hi ha alguna diferència? És a dir, la importància, així com per exemple ens passa amb el raïm, doncs, de que una vinya plantada cap a una banda o cap a l'altra ens pot donar, podríem dir, resultats diferents. En el cas de l'oli ens passa el mateix?
Sí, passa el mateix. I de fet, nosaltres amb el tema de plantar, si és m'emparrat, que molta gent li diu superintensiu, nosaltres volem fer una mica més romàntic i dir-li emparrat, sí que es busca l'orientació nord-est-sud-oest, que és l'orientació com la vinya, com plantar la vinya. En canvi, amb el sistema tradicional, que és l'arbre amb copa, es busca també aquesta orientació, però clar, al final és un arbre solitari on li està donant molt el sol tot el dia, i això és la part bona també.
Sergi, moltes vegades, tu ets molt jove, no? Però segurament, doncs, que tu, amb tot el que has viscut, aquesta tesitura a la qual ara vull anar, en tens per explicar, i és que moltes vegades veiem, no?, allò que hem vist abans, de quan érem petits, allò que és tradició, que per voltes sempre és millor, no?, que allò que fem, no? Ara tu deies això de superintensiu i tot això. Dona qualitats diferents a un camp que faci 100 anys que estigui plantat o 200 anys amb un camp que fa 10 anys que està plantat i que, evidentment, doncs, no està així amb copa, com dius tu, sinó amb intensiu, amb els arbres més, diguem-ne, més apretadets d'alguna manera?
La resposta curta és sí. Una llarga és més ja de la integració de l'arbre dins el paisatge, dins el sistema productiu, a la terra, al clima, que un arbre de 100 o 200 anys està més aclimatat, està més acostumat, ja ha patit, molts cops ha patit, i ja és un arbre que té fet les seves arrels, que té els seus recursos. Un arbre jove, que li demanes molta producció, sobretot, és un arbre doncs, una mica més cansat, que li costa més expandir-se... Tot i que estem ja treballant amb això, o sigui, el món, evidentment, evoluciona. Jo sempre dic que ni els d'abans tenen tota la raó, ni els d'ara tenen tota la raó. S'ha de saber escoltar, s'ha de saber aprendre, i és això, d'intentar innovar i fer que els arbres... Hi ha plantacions de superintensiu que ja porten 40 anys plantades i funcionen. No són 15 anys i arrencar. I que el món canvia i que tots ens hem d'anar adaptant.
I fan un oli d'oliva verge extra de la màxima qualitat.
Correcte, sí. A veure, prefereixo l'arbre tradicional. L'oliva ve molt més sana, molt menys tocada, que diguéssim, menys colpejada, sempre que es collin paraigües. Si anem a l'emparrat, l'emparrat és una mica més matxacador, diguéssim, que toca més l'oliva, però si fan un procés ràpid, els dos fan olis extraordinaris. Nosaltres hem guanyat premis arreu del món, sobretot amb l'oli d'emparrat. I el tradicional és una cosa que tenim més guardat, que es conserva una mica millor, i llavors ens serveix també per jugar una mica amb les gammes d'oli que tenim.
Ara que estem ben bé aquí dalt de tot de la muntanya, a la terrassa d'aquí on hi ha el molí, veiem molts camps d'oliveres. Suposo que no tots són vostres, no?
No. Nosaltres, de fet, estem treballant per fer xarxa, o sigui que fer comarca, que intentar que l'agricultor vingui a casa nostra per poder seguir el relleu, perquè hi ha per desgràcia és una comarca deprimida, que cada cop hi ha menys gent, i el que volem és que, no, que la gent se quedi, que s'afianci aquí i que pugui haver-hi continuïtat amb aquests projectes, que això ha de ser un motor i ha de servir per tots.
Estem a les Garrigues, territori Garrigues, comarca, podríem dir zona, ara anava a dir vitivinícola, no? Zona d'oli d'arbequina, no?
Arbequina 100%, arbequina 100%. Hi ha un... Sí que estem amb donació d'origen a les Garrigues, també, i ens permet un 10% de verdiell, però és 100% arbequina. Nosaltres, tot és arbequina.
Què et dona la verdiell que, per exemple, no donés o de diferència de l'arbequina?
Al final és tipicitat, que donen matisos diferents a l'arbequina, però no és un cultiu massa extens, no és la veritat gens coneguda pràcticament, i és algo històric que sempre s'ha tingut aquí, sobretot també abans es plantava per tema pol·linitzar. L'olivera és un arbre que es pol·linitza per si mateixa, no es pol·linitza per medis com insectes, com coneixem les abelles, i doncs, hi ha arbres que fan més flor i ens tenen més pol·linització i ens va millor per contaminar els altres arbres, però que és un cultiu molt, molt residual.
La terra afecta el tipus de terra que l'olivera dongui més fruit, menys fruit, o és més el treball que es fa a l'olivera, aquesta manera de modular l'arbre perquè dongui les olives que voleu?
Tot ajuda. De fet, la terra és el més important. Aquí tots depenem del que plou. Ara, amb la calor que fa, pues necessitem aigua i el secà aquí ho pateix més. I doncs, això també ens dona el tema de cultivar la terra. Si tu tens una terra molt erosionada, que evapora molt l'aigua, l'humitat, que no reté humitat, doncs l'arbre patirà més. Ara, si nosaltres, com nosaltres treballem amb capa d'herba, que podem retenir humitat, que l'aigua quan plou no corre, si es queda allà, l'arbre es veu una mica més ufanós en èpoques de pluja. També tenim sistema de rec, que això també ens ajuda. Però sí, el sistema de conducció de l'arbre afectarà molt a la qualitat i a la quantitat, també.
Sergi, tu que ets jove, aquest estiu a la Fonda també hem anat a parlar sobre l'agricultura regenerativa. Creus que és una moda o que de veritat ajuda, diguem-ne, a que el camp, que en aquest cas doncs, l'olivera, tingui la qualitat que es mereix?
La regenerativa és un sistema que jo personalment admiro i tinc molt el focus. Sí que és una agricultura que s'ha d'estar a sobre, que requereix molt de mà, I estem anant cap aquí. Nosaltres som ecològic, però intento portar una filosofia molt regenerativa. Intentem mantenir sempre la capa 365 dies l'any, que l'arbre depengui menys de productes externs, que depengui més de l'intern. Estem creant biodiversitat, tenim abelles. Intentem ara, estem parlant amb un pagès d'aquí la zona perquè vingui a pasturar els camps. Llavors, intentem, no, fer aquesta regeneració de la biodiversitat i la cultura i de crear vida. No? Que al final la regenerativa és crear vida a un terra que ha estat una mica castigat.
Ara ho deies, no? Clar, evidentment estem a l'estiu, fa calor, malament si no em fes ara aquest temps. però recordem doncs que aquesta primavera vam tenir una primavera ufanosa en qüestió de pluges. Com us va afectar aquestes pluges a la primavera? Ha anat bé per aquestes oliveres? I què ha de passar d'ara fins al mes de novembre, que és quan haureu de començar a collir les olives per fer oli?
Les pluges van anar de meravella, van caure molt bé, van caure el moment que tocava i les oliveres han respost com a tal, han tingut una floració maca, han fet un bon quallat i ara estem amb el fruit en plena expansió, i el fruit està creixent. Jo espero que aquest setembre es faci alguna pluja més a principis de setembre i després ja ens quedi res sec, perquè nosaltres collim a l'octubre. Nosaltres, en tema de qualitat d'oli, preferim que sigui un oli verd amb potència, amb amargs i molts polifenols, i ens acollim a principis d'octubre. I llavors esperem això, una mica de pluja, perquè el fruit acaba de fer una mica més de forma i llestos.
Que acabi de fer aquesta forma. Clar, ara deies tu això d'encollim a l'octubre, aquesta manera també avui en dia de fer un oli amb olives més verdes, que tingui aquests tons més àcids, que tingui aquests polifenols, aquests tons amargs, això ja no és una moda, no? Això ja és una manera d'entendre l'oli. Moltes vegades, la gent diu, com el d'abans, abans es feien olis molt madurs, no? Amb olives molt madurs, perquè també tenia més rendiment. Aquí el rendiment passa a una altra banda.
Sí, el rendiment també crec que és molt relatiu. S'ha d'entendre això, si s'ha de saber, sí que l'oliva acumula, ja està estudiat, que l'oliva acumula fins un 15 d'octubre, acumula oli, però després ja no. Després ja perd més l'aigua, i llavors és quan el rendiment canvia. No pesa el mateix una oliva de principis d'octubre que una oliva de finals de novembre. Llavors, evidentment, el rendiment ha de canviar. Que hem de mirar quin rendiment estem perdent a la pasta, no? A la matèria grassa. Però nosaltres aquí no ens hi fixem tant. Nosaltres el que volem és que el producte sigui molt llarg en el temps, sigui un producte que pugui aguantar molt bé, doncs, ara, aquestes calors d'estiu, no? Que normalment l'arbequina ja a l'estiu ja comença a caure. Aquí que busquem és que l'arbequina aguanti, que tingui potència, que hagi passat l'any i encara tingui aquella vivacitat de dius, ostres, és d'aquest any o és de l'any passat? Que molta gent ens diu, això és d'aquest any o l'any passat? I no, depèn de quin moment ens enganxes, pot ser que sigui l'any passat o pot ser que sigui d'aquest.
Sergi, m'han dit que teniu un molí d'aquells que la gent li faria fotos tota l'estona de lo grandiós que és, no grandiós de gran, sinó, diguem-ne, d'alçada, no?
La propietat de Quadrat Valley, aquí va voler fer focus, l'Evelyn i el Patrick, van ficar-hi molts esforços per fer un projecte molt, 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 molt xulo, i, de fet, cal dir que el molí està sota terra. I no vull dir que està enterrat, però està sota terra.
Doncs va, anem a baixar escales. I és que estem baixant per unes escales, i és que aquí estem veient aquest molí que està a 14 metres sota terra, i no sé si és només una qüestió estètica o és que hi ha alguna cosa que va més enllà, perquè aquestes escales no paren i estem veient aquí una mena... Jo, Sergi, diria que això és gairebé com una mena, com un museu.
Sí, és la Batcueva. Això és, sí, ho intentem portar molt, molt ordenat i que es vegi maco i, sí, com un museu. Molta gent diu, això ha funcionat? Sí, això funciona.
Clar, escolta, sí, però si anem a un museu del món de l'oli d'algun dels pobles de Catalunya, no té res a veure, és a dir, aquí no veiem cap cofí, aquí no veiem cap pedra. A veure, expliqueu una miqueta això.
Això és innovació, al final, com hem dit abans, el món canvia, ens hem d'anar adaptant, i ara tot és acer inoxidable, tot és ferro, que diu el meu avi, i això ens ajuda també molt la neteja i la qualitat de l'oli.
A veure, quant tarda una oliva des de que arriba aquí amb aquestes dues tolves que veiem tan grans, que acabi a l'altre costat, a uns 25 metres, que acabi sortint oli d'oliva verge extra?
Et diria que la primera gota pot tardar una horeta, perquè s'ha d'omplir tot el circuit, però un cop així això es continu i entren i surten. Llavors, podem dir que en una hora ja tenim les primeres gotes d'oli. I en una hora i mitja et diria que ja puc quasi envasar-ho.
Però clar, aquí hi ha una cosa important en tot això, i és, tenim les olives s'han de netejar, s'han de molturar, aquesta pasta s'ha de batre, després de batre aquesta pasta s'ha de centrifugar, perquè ara ja no... Allò que dèiem de la pressió en fred, de l'extracció d'això, és extracció en fred, però no pressió, i ha de sortir l'oli, no? Però amb tot aquest procés que tenim aquí, clar, hi ha una cosa que després l'oli, no sé si és que té micropartícules, si l'oli ha de reposar abans d'embotellar-lo, o no, ja ho podeu fer-ho directament amb la tecnologia que teniu vosaltres ara.
Et faré un matís, que nosaltres, fins i tot, abans de molturar, refredem les olives. Nosaltres intentem encapsular l'aroma dins l'oli, perquè així després tinc una explosió molt més forta d'aromes. Llavors, el que em comentaves ara de filtrar, al final ve aquí, hem de filtrar tot l'oli. Si està prohibida la venda d'oli sense filtrar, almenys està penalitzada i ens han dit que està perseguida. Llavors, no, tot l'oli ha de sortir filtrat del molí, menys si va etiquetat com verge extra.
I com es filtra l'oli?
Nosaltres ho fem amb filtre de cel·lulosa. O sigui, és un filtre que és molt, molt respectable. Ens ajuda molt al focus de la qualitat. O sigui, no oxida tant, hi ha filtres molt oxidatius, no ens reté tant els aromes i sí que ens permet una viabilitat de duració llarga. O sigui, tenim una doble filtració, ens deixa molt net l'oli i això, el dipòsit al final, doncs, ens agraeix a la vida útil del producte, és molt més llarga que si filtréssim amb altres mètodes.
Tenim l'oli bo fet i acabat, i hi ha una cosa que l'oli l'afecta molt, un és la temperatura, l'altre és llum del sol. Cap on va per aquest oli?
Aquest va als dipòsits d'última generació i amb nitrogen. Si no els tenim inertitzats amb nitrogen per tema que no oxidi. Si el nitrogen pesa més que l'oxigen, l'oxigen agafa el nitrogen, l'oxida, i allò es va regenerant. I sempre tenim nitrogen dins el dipòsit d'oli, per tema de conservar-lo, el que dèiem, allargar la vida del producte.
I a quina temperatura s'ha de guardar l'oli d'oliva verge extra perquè no perdi qualitats?
L'ideal seria entre 16 i 24, ideal entre 16 i 20. O sigui, 16 i 20 és la temperatura millor i entre 24 ja començaria potser a accelerar les degradacions, però entre 16 i 20, 24 és normal. 16 i 20, perfecte.
Ara molta gent ens està escoltant i està dient, uf, doncs jo el tinc a sota, allà el prestatge aquell de la pica de la cuina, que ara deu estar a 34 graus de temperatura. L'haurien de tenir amb allò que a les cases de pagès sempre se li ha dit rebost, no?
Correcte, el rebost, tot i que el rebost és humit i el que haurien també és fugir una mica dels olors d'humitat. Haurien de tenir-ho en un lloc sec, fresc i lluny de la llum. Llavors, són molts factors, que el rebost és el lloc ideal, sí, però sempre que el envàs estigui ben tancat i ben conservat i no faci olor.
Home, tenim una peça, diguem-ne, avui en dia a les cases, aquella gent que li agrada el món del vi, tu que també vens al món del vi, no? Que dius, si tinc un armari per guardar bons vins, també hi puc posar-hi les ampolles d'oli, no?
Correcte, això ja és l'ideal. El qui ho pot tenir i ho pot fer-ho és xapó.
Sí, no? Anar-lo a comprar més sovint, no? Per així evitar precisament aquest punt d'enranciament que pugui arribar a tenir a un oli, no? Que ha estat, podríem dir, conservat a temperatures més altes, no? O al costat del llum.
Sí, de fet, nosaltres, a la gent que ve aquí a comprar l'oli, desaconsellem totalment comprar l'oli per tot l'any. Molta gent diu, oh, és que compro ja 200 litres d'oli. No, senyor, si vol, pot venir tots els cops de l'any que vulgui i mantindrem les condicions, però que no ho compri tot de cop, perquè jo li conservaré dins el dipòsit molt millor que pot estar en una ampolla o a casa seva. Llavors, jo m'asseguraré que aquell oli mantingui les qualitats i això és el que volem, que la gent no faci la compra a l'any, sinó que vingui repartida durant tot l'any, que quan ho necessita, que compri i que no pateixi, que d'oli no en falta.
De fet, aquesta és una de les maneres bones, jo crec, també, de fer turisme, i ara més que mai, no ara que estem a l'estiu, doncs que la gent aprofiti quan va de viatge per posar una bona nevera d'aquestes grosses, per posar-hi compres, no? Per comprar, doncs, vins, per comprar olis, i sobretot perquè durant el viatge, doncs, no passin calor, que dins del cotxe hi fa molta calor a l'estiu, eh?
Molta, per sort, la majoria de cotxes té aire condicionat i ho podem rebatre, però millor, millor que l'oli estigui ben conservat i a casa.
Doncs que estigui ben conservat i a casa, que l'anem a buscar. I així també és una manera, Sergi, de fer turisme. M'han dit que tindries la Blanca per aquí, que és experta en olioturisme. Hi ha futur amb això de l'olioturisme, Sergi?
Jo sí, 100%. O sigui, l'olioturisme, igual que l'enoturisme, ens ha de servir per ensenyar què és el que fem, perquè molta gent no ho coneix, i fer territori, que és l'important, moure'ns, sortir de casa, i que a vegades ens travessem la punta del món i desconeixem el que tenim a dos passes.
Anem a buscar la Blanca?
Som-hi.
I aquest d'en Sergi, que m'ha fet pujar aquí una escala de cargol. Sergi, déu-n'hi-do, aquesta escala, eh?
Sí, 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 ens hem currat, això. Això per fer cardio.
Per fer cardio, de ben segur que la gent, si ve aquí, que a més doncs, podrà doncs, trobar bons olis i podrà tastar oli, una de les coses importants és també tota la història que envolta el món de l'oli i, evidentment, tal com deia en Sergi, doncs, tot això acaba amb una paraula tan màgica com és ara l'estiu, que és el turisme. Per això, a veure si... Ah, mira, ja la veig aquí. Blanca, bon dia.
Hola, bon dia.
Blanca Cassanyola. És que quin cognom, no l'havia sentit mai.
És un cognom aragonès, no és d'aquí, no. Bueno, tinc arrels, els meus avis eren aragonesos, per part de pare, i bueno, doncs van vindre aquí fa molts anys, i bueno, jo ja soc nascuda aquí a Lleida, però sí, sí, amb arrels aragoneses.
Si veiem aquestes plataformes d'avui en dia de televisió, veiem que hi ha moltes pel·lícules que fan turisme entremig del vi, no? El vi, la vinya, els tastos, el turisme, restaurants, viatges, només hem de veure, doncs... pel·lícules de la Provença, de la Toscana, però a veure, aquest espai que tenim aquí no té res a envejar amb una Toscana o una Provença, i preferi olioturisme.
Totalment d'acord, és un paisatge totalment idíl·lic. De fet, aquí on estem ara podem veure doncs, tota la vall, i a més és un exemple que sempre poso quan venen els turistes, no? Si fes una foto i la penges a mides amb què estem a la Toscana, és totalment el mateix tipus de paisatge. Allà hi ha vinya i aquí tenim olivera, però sí, és un paisatge molt agradable.
La història de l'oli, d'oliva verge extra, és tan sexy com la història del vi, per explicar?
I tant, encara més. Primer que hi ha un munt de coses per descobrir. I segon, que el nostre discurs doncs, parla dels beneficis que aporta a nivell de salut l'oli i, sobretot, doncs, aquests maridatges que fem amb vins de la terra.
Hi ha una cosa important en tot això, i és que jo veig per aquí entremig, diguem-ne, d'aquests camps d'oliveres, veig algunes barraques, barraques que algunes estan reconstruïdes, que no són per fer bonic, aquestes barraques ja hi eren.
Aquestes barraques són cabanes de volta, és una construcció molt típica d'aquí de les Garrigues, està feta amb pedra seca, i dins de la nostra finca en trobem 7 o 8, de les quals n'hi ha dos que es poden ensenyar que estan perfectament guardades, o sigui que han anat sobrevisquent al pas del temps, i una que també pots distingir doncs és un mas, nosaltres diríem la caseta, és un mas on antigament s'hi guardava maquinària, doncs, i ara l'hem transformat i com a regal exclusiu d'algun dels nostres clients o proveïdors l'ofertem per a poder-hi passar un cap de setmana.
Un cap de setmana ben tranquil, eh? Aquí no es veu cap carretera, no es veu cap pal de llum.
No, estem al mig del no-res, amb tots els avantatges que això comporta, no? Poder gaudir del silenci, connectar amb la natura, tastar bons olis, bon menjar, descobrir el terreny, és un espai molt agradable.
Blanca, ara que parlaves de tastar olis, la gent li dona la importància a l'oli d'oliva verge extra? Sap diferenciar, així com amb els vins parlem doncs, de varietats blanques, de negres i això, vosaltres aquí, la gent sap diferenciar? És a dir, li agrada aprendre a degustar un bon oli i després decidir cap a aquest oli cap on ha d'anar? Si ha d'anar més cap a una amanida amb unes sardines, o ha d'anar amb un pollastre a la brasa, o amb un tall de vedella, o amb uns bolets?
No saben encara acabar de distingir, o sigui, el món de l'oli no està a l'altura del món del vi encara, però sí que és cert que hi ha un interès que va creixent de forma constant, en aprendre doncs, com maridar aquests olis i com utilitzar-los a casa amb aquestes receptes que cuinem en el dia a dia.
Hi ha una cosa molt important amb tot això també, que a vegades no ens en donem compte, i és la grandesa de les grans diferències dels olis, no? És a dir, aquí podem tenir l'arbequina com a capital, podríem dir, d'oli de les Garrigues, d'aquest territori Garrigues, però això de que la gent entengui de que si les olives les collim més verdes, doncs tindran unes característiques organolèptiques o més madures unes altres, això, precisament això, no? Amb la gent que us ve a visitar, amb el turisme, com es treballa això? Perquè, clar, jo m'imagino aquí que una cosa és ara l'estiu, que la gent ve molt en termes familiars, de parella, de grups d'amics, o l'altra, la resta de l'any, per exemple, amb empreses, no? El fet de l'empresa també comporta una cultura, no? De turisme, d'oleoturisme.
Sí, totalment, ho has dit superbé. Qualsevol persona que passi per casa nostra parteix de la premissa que ve a visitar-nos perquè vol aprendre alguna cosa. I totes les nostres visites tenen aquest continent educatiu. Primer, perquè el món de l'oli és un món una mica desconegut. I segon, doncs, perquè tots els turistes, tots els clients passen per un tas d'olis. Llavors, aquí, en aquest moment en què tu fas aquest aprenentatge significatiu, no? Que olores, tastes, toques, mires un producte, és quan el client aprèn i despertes l'interès. Llavors, sempre marxen amb la idea d'haver après alguna cosa i sempre marxen amb les ganes de continuar aprenent, no? I de poder millorar aquesta salut alimentària, no? Que tan acostumats estem, doncs, a fer-ho de pressa i corrents, doncs, parar una mica, reflexionar i pensar com maridar aquests plats amb aquests olis, no? Tan verds i tan intensos que tenim a casa nostra.
Clar, si et faig la pregunta de a què té gust Lleida, em sembla que la resposta és molt clara, però et podria dir, i amb què la podem maridar, no? Quina és l'harmonia d'aquest gust de Lleida?
Ostres, doncs mira, en aquest moment a mi me ve ràpidament al cap la fruita dolça, la fruita de pinyol. I nosaltres, precisament, doncs, quan en aquest temps tenim els turistes i passen per casa nostra, per netejar la boca, donem fruita de pinyol, préssec, nectarina, paraguaià, que el pelem i el deixem tallat damunt de la taula per a, doncs, netejar la boca entre un oli i un altre. Però podríem parlar de la mel, podríem parlar dels vins, podríem parlar dels fruits secs i, evidentment, de l'oli, clar que sí.
Jo quan has dit això del préssec de la fruita de pinyol, jo ja veia una amanida de préssec amb un bon raig d'oli d'oliva verge extra d'aquí de les Garrigues, no?
Sí, senyor. Jo soc consumidora nata, m'encanta la fruita dolça de pinyol i els nostres olis, doncs, mariden, sobretot un d'ells, mariden molt bé amb aquesta fruita dolça, que també a vegades és una mica àcida, no?, i que també té aquest punt d'astringència. Doncs si tu fas una amanida amb un bon préssec, un bon formatge, un formatge neutre i un raig d'oli cru de qualsevol dels nostres, triomfes, segur.
Home, jo no sé si és molt de turisme, però ara que l'estiu tots, diguem-ne, el que fem és mirar-nos una mica més la panxeta, els que en tenim, crec que aquí tens la ruta del colesterol, no? Amb tots aquests camins per aquí. Jo no sé quants quilòmetres hi ha de camí.
Doncs no te sé dir exactament quants, però sí que és cert que és una finca que està al voltant de les 90 hectàrees. També és cert que per mig de la finca, doncs, hi ha entorns molt bonics apartats. És cert que hi ha un projecte en marxa per poder fer aquesta ruta i acabar amb un pícnic. I és cert que és un entorn perfecte per perdre-s'hi. És igual a l'estiu que a l'hivern. Només has de tindre ganes de desconnectar i d'estar envoltat de natura.
Envoltat de natura, envoltat d'un privilegi gastronòmic com és el de l'oli, el de les oliveres, i un plaer d'aquells d'anar a tastar oli. Anem a tastar olis?
I tant, anem-hi.
La fonda.
Ombres allargades, esfilagarsades, davant nostre, que acompanyen nostre pas, la teva petita mà calenta dins la meva, mirades de complicitat, preguntes i et responc, sense dubitejar. Seguim somrient-nos l'un a l'altre, fins al final dels camins sota els nostres peus. Sense voler-ho, les nostres mans es desfan i cada un pren altre sender, si inconscients i mai prou, cada un dels dos, que mai més, res i prou.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar la fonda d'avui, una frase de Jonathan Swift, un escriptor britànic, que diu: el pa és la balança de la vida. I és que tu ja pots anar agafant una balança, que on hi hagi un bon pa, sembla que ens en oblidem, perquè és tan bo un plat en el qual hi puguis xocar pa. Esperem que us hagi agradat aquesta fonda i que ens tornem a trobar aquí, a Catalunya Ràdio, a la mateixa hora. Adéu-siau! All guns away, all guns away, surrender, surrender.
Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up.